IB3 Ràdio comença del camp a la mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector agrari de Balears i de Raül.
Bon dia, estimats oients. Començam un diumenge més el nostre programa.
I ho feim mirant els horts perquè convé alerta en les plagues de poll i altres àcars.
Exacte, perquè en la humitat de les darreres plegudes poden fer malbé les hortalisses, els arbres fruiters o les plantes ornamentals.
Però convé dir que aquestes plegudes han caigut d'allà més bé, sobretot si ho demanam a la cooperativa de Porreres.
I és que, Joan, ara te faré molta enveja, però jo ja he tastat ets el percor porrerenc i som melassa. No saps el que menges i sobretot si has tingut la sort, com ha passat a jo, de poder anar a sort d'en Murtó i collir-los directament de sabre.
Ah, punyetera, això no pot ser, Rosa.
Ja ho sé, però te n'he duit un parell perquè no té que me queixis, però espero una convidada, ja que tu tens molta traça a sa cuina i les vull veure convertits en una bona coca.
Au, vinga, això està fet. Posarem el forn en marxa.
De totes maneres, d'aquí un minut tindrem en Esperança Mora, que és gerent de la cooperativa agrícola de Porreres, que és filla de sort de Can Murtó, així que també ho poden fer venir bé i que mos convidi.
M'apareix una gran idea, Rosa. I abans de que aquestes plegudes d'aquesta setmana han caigut d'allà més bé.
Exacte, jo ho deia perquè la cooperativa de Porreres cultiva obercol que és en sec, és a dir, no utilitzen regadiu. Per això aquestes plegudes han caigut d'allà més bé els arbres fruiters. Ja estaven trists de falta d'aigua i aquest litre d'aigua les han donat vida.
Això sí, no sempre plou agut a tothom perquè els fruits que ja estaven madurs s'han vist una mica afectats per aquestes plegudes perquè s'han cruiat.
Exacte, i on estan ben remogudes les aigües, Joan, però és en el sector ramader.
I jo que ho sé ben cert, perquè el mes de maig comença la temporada de tondrovelles i la gestió de la llana és ben difícil, perquè, atenció, la llana es considera un residu animal.
El problema és que no hi ha cap lloc on se pugui tractar i s'ha de dur a la península amb el sobrecost que això implica.
Però avui passarà pel micròfon de Del Camp a la Mà na Maria Francisca Parets, directora gerent de les cooperatives agroalimentàries, que ens explicarà una iniciativa d'allà més interessant i que realment pot ser una porta de sortida per ramaders.
Així és, perquè les cooperatives han cedit unes 20 tonelades de llana a una empresa constructora que estudiarà la viabilitat de comercialitzar el producte com a aïllant pel sector de la construcció.
I de la terra profunda dels ramaders ens anirem a la mà perquè la situació dels pescadors no te creguis que sigui molt millor.
No, de fet, han dit bàstic divendres, dia 4 de juny, es planteja mobilitzar contra la normativa europea. Així obrirem el micròfon de Del Camp a la Mà al president de la Federació de Confraries de Pesca de Balears, en Domingo Bonnin, que ens explicarà les mesures negatives que contempla la nova normativa europea per la flota balear.
I de la mà, Rosa, ens enduren tots els productes del camp i de la mà el plat.
Exacte, ja n'hem parlat aquesta temporada, però ara ens toca estrenar Mallorca al plat, un projecte impulsat per la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. Així passarà per Del Camp a la Mà a Maria Antònia Eloi, de l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca, APAEMA, que ens explicarà com s'ha fet realitat aquest projecte aquí, a Mallorca.
Però abans de servir-vos tot aquest contingut al plat de Del Camp a la Mà, ens toca fer una aturada per saludar qui està a les vies del so i fa sonar també aquest programa amb Miguel Soler.
A banda d'entrar de ple en matèria, però toca fer una ullada a les notícies que ens ha deixat aquesta setmana. Així que, dit i fet, començam.
I començam el repàs a l'actualitat del camp i la mà parlant de mel. I és que enguany, per mor de la sequera, els apicultors preveuen que serà la pitjor collita d'aquest producte dels darrers 20 anys. La producció de mel a Balears viu un dels pitjors moments en les dues darreres dècades.
Així ho asseguren l'apicultor i propietari de l'empresa menorquina Dolça Mà, Toni Anglada i Tomeu Gual, apicultor propietari de Son Frare a Mallorca i president de l'agrupació de defensa de la vella autòctona mallorquina. Ells dos s'han acostat al micròfon d'IB3 Ràdio i, tot i l'aigua que va caure ara fa una setmana, atribueix en aquest moment de crisi a la falta de pluges durant la primavera.
Que Balears, el Mediterrani, és un clima sec, amb poques precipitacions, el que passa és que quan no plou menys de lo que de poc que plou, passa el que passa en l'any, que pràcticament hi ha molt poca producció de mel, perquè la floració dura molt poc temps.
Però en l'any, que la mel mallorquina serà una mel de temporada. Vull dir, en pocs dies s'haurà acabada. O sigui, que està, això està claríssim. Cada vegada anem en això. Mels de temporada. Igual que aquests esparets, són en febrer, se n'ha de tirar en maig, juny, juliol, i això ha acabat de no molt poca. I la competència de fora és criminal.
La pluja de diumenge passat i bona part del matí de dilluns ha deixat d'haver 50 litres d'aigua a l'interior de Mallorca. Aigua desitjada, bona per a les fruites de secà, per a la fruita que ara comença, com els albercocs que agafaran pes, però no tant per a les tomatigueres ni tampoc per a les garbes de civada i ordi que les ha banyades.
Tot i que la pluja pot fer clivellar els albercocs més primerent, la majoria de pagesos esperaven l'aigua. Els fruiters de secà, com ara el garrover o l'olivera, ho agraeixen. I, en general, la regada ha estat benvinguda, si bé la humitat fa proliferar fongs en algunes hortícules i els hauran de tractar. Joan Miquel Gelabert és pagès.
Crea mil diu, això és del Matiguera, però, bueno, després ja per altres temes de segon quines coses han anat bé, per exemple, per olivera... aquestes plogudes són bones, però després ja també pels sembrats no bé.
En Miquel Arbona, que és cerealista, tenia les garbes a punt per embalar. Tornaran xereques perquè baix tot està banyat.
Ara de banyar la garba de bona dins del cereal, que ara estem a 15 dies, 3 setmanes de començar, en la cosotxa, amb estirar verd i per guardar serà un desastre.
Això vol dir que creixerà mal herba, que es mesclarà amb el gra i serà mal de separar.
I no deixem el camp, però parlam d'un altre problema que no té res a veure amb les conseqüències de la sequera, i és que la presència de cans que estan tots sols dins les finques és un fet habitual que no ha aturat de créixer en els darrers anys.
El problema ve quan aquests cans s'escapen i ataquen guardes d'ovella de les finques annexes. És un assumpte que ja persisteix i els ramaders demanen solucions ja.
Un dels ramaders afectats per aquests atacs és Antoni Coll. La seva guarda d'ovelles de Santa Eugènia ha patit en diverses ocasions atacs de cans. Cada atac se salda amb una o dues ovelles ferides de gravetat, la majoria de les quals acaben morint al cap d'un parell de dies.
No els ha mat, els ha fet, però els ha fet de mort. És a dir, una ferida grossa en el coll, una ferida grossa a la cama, i un dia en mata dos, un altre dia dos més, i fi, que no, ara estem aquí amagats, amagudes aquí, amagar-nos d'allà on el camp està, perquè a veure si podem evitar més matants, perquè això és a punt per vendre.
Per intentar resoldre el problema, fa un dia s'han instal·lat una trampa per capturar cans a la finca on habitualment pasturen les ovelles. El problema és que, des de que la van posar, l'han trobada desactivada un parell de vegades i no saben qui ho ha fet.
I algunes zones del Reier i del Pla de Mallorca han registrat en els darrers mesos una autèntica allau de peticions per construir nous cellers. És el cas, per exemple, de Sencelles, Alaró i Santa Eugènia, on ara mateix hi ha una mitjana de dos projectes en tramitació a cada municipi. Els ajuntaments asseguren que és una bona notícia per a conservar el camp en bon estat, però, en canvi, el GOP critica l'ús que finalment es fa d'aquests espais.
Sencelles, Alaró i Santa Eugènia són alguns dels pobles que han rebut un increment de sol·licituds per realitzar cellers. Ara mateix hi ha entre dos o tres projectes en tramitació i la majoria són d'inversors estrangers.
L'entitat ecologista COP es mostra preocupada perquè tanca finalment aquests espais puguin tenir un ús més turístic. A més, critica que l'agricultura pugui exonerar del compliment dels paràmetres urbanístics, com per exemple que el projecte supera l'alçària permesa per construir en sòl rústic.
El bala de Alaró, Llorenç Perelló, diu que si no es compleix la normativa s'han de denunciar els casos concrets. En tot, assegura que és una bona notícia per conservar el camp en bon estat.
Tenim en compte que la majoria de finques que s'aprofiten per sembrar-hi vinya a hores d'ara estaven abandonades, o eren petites finques on hi havia malers i ja hi havia crescut la vegetació de forma salvatge. Per tant, tindrem l'espai més cuidat i tindrem un entorn més protegit o més d'acord amb el món rural. Que s'hagin de fer construccions per fer el camp rentable, crec que és necessari, si no acabarem abandonant el camp i el camp se convertirà en una selva, que crec que és el que no volem.
I deixem el vi, però continuem parlant de cervesa, perquè Menorca obre una porta al passat a través d'aquesta beguda. Dos anys d'investigació, basats en estudis sobre el procés d'elaboració de les primeres cerveses documentades d'Egipte i Mesopotàmia, i combinant ingredients de la cultura talaiòtica, han donat per resultat una beguda opaca en regust d'herbes. Se l'ha batejat com cervesa talaiòtica i es començarà a comercialitzar aquest estiu.
Tot va començar fa dos anys, quan unes anàlisis arqueològiques van revelar que els vasos de fang talaiòtics no eren eren cremadors d'herbes aromàtiques com es creia, sinó que havien contingut algun tipus de beguda fermentada de blat i ordi. Ho explica la directora del Museu de Menorca, Carolia Dessel.
Tots els ingredients que sabem que hi havia, els procediments que aquí a Menorca no s'han estudiat, però que en altres llocs del món sabem com es produïa la cervesa, i s'intenta doncs, ja, reconstruir un procés, no?, per arribar a saber, no?, com era aquesta beguda.
El resultat és un beuratge de cos lleuger que produeix una primera sensació de dolçor que porta la mel i que deixa regust, atem i romaní. És el mestre cerveser de Graham Pearce, Roger Vila.
No volíem caure amb jo crec, l'error de fer una interpretació molt fidel del que seria una beguda prehistòrica, que eren begudes molt farragoses, amb molt de grumolls per dintre, no seria una cervesa molt agradable de beure, per bueno, les condicions que tenien en aquell moment i les eines que tenien i tecnologia. Llavors, tampoc volíem caure en fer una cervesa molt moderna, de molt fàcil consum, de gustos molt nets.
I anem cap a Formentera perquè alumnes del taller de formació i ocupació del programa SOIP 30 fan tasques ambientals i de rehabilitació a la finca pública de Can Marroig. L'objectiu del curs és que les persones en atur adquireixen una formació per trobar després una sortida professional i valorar el patrimoni cultural d'aquesta finca emblemàtica.
Part del patrimoni de l'icònica finca Can Marroig, situada al Parc Natural de Ses Salines, està sent rehabilitat pels alumnes del programa SOIP 30. Sentim a Lluís Gené, director del taller de formació i ocupació.
Rehabilitant aquest patrimoni etnològic i cultural, estan posant en valor tots aquests elements que formen part d'un passat agrícola molt important d'aquesta finca, i com que és pública, tothom hi té accés, i és posar en valor per tothom i donar-li una dimensió educativa.
I amb aquest projecte tan interessant, fem una petita pausa i tot d'una tornem per seguir fent camí a Del Camp a la Mà. Fins ara, tot d'una.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Així que t'enganyes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé. Durante año y medio lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años. Más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más da llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Des de la plaça de la graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
Avui el centre de flassaders de Palma els hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i dimensos a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, Del Camp a la Mà.
I ara som la clovella perduda, que ja res no clou. Eres l'ujola per pell i jo et clocava.
Ja ho han dit al principi, el mes de maig comença la temporada de tondra i les cooperatives agroalimentàries ja fa més d'un mes que varen demanar la implicació de les administracions per trobar una sortida a la difícil gestió de la llana.
I és que la llana en l'àmbit europeu és un residu animal. El problema és que no hi ha cap lloc a les illes pel seu tractament. Per això l'han de dur a la península, fet que implica un sobrecost.
De moment s'ha trobat una solució puntual i és que a partir d'aquesta setmana un gestor autoritzat recollirà les saques de llana a 5 punts que s'han fixat. Els pagesos durant la llana a aquestes cooperatives i la Conselleria d'Agricultura es farà càrrec de la seva destrucció.
Aquesta és una solució puntual, però és necessari trobar una sortida a llarg termini. Per això, les cooperatives han obert negociacions amb una empresa constructora i li cedeixen entre 20 i 30 tones de llana gratuïtament per poder dur a terme estudis per analitzar la viabilitat d'utilitzar la llana com a producte aïllant de la construcció.
I avui, a Del Camp a la Mà, han convidat na Maria Francisca Parets, que ella és directora gerent de les cooperatives agroalimentàries agroalimentàries de les Illes Balears. Na Maria Francisca ja mos escolta i li poden dir bon dia. Com estàs, Maria Francisca?
Molt bé, moltes gràcies per fer-vos ressar d'aquesta problemàtica.
I da, Maria Francisca, si t'apareix, començarem pel principi. Quin problema ha sorgit enguany amb el tema de la llana? O no sé si també fa un parell d'anys que persisteix.
Efectivament, no és un problema nou d'aquesta campanya, sinó que aquesta campanya s'ha aguditzat la problemàtica per la manca de mercat. És a dir, la manca de valor de la llana i, per tant, no hi ha ningú que la compri. No? Aquest fet és provocat bàsicament per el monopoli de la indústria textil, que està concentrada a Xina. I aquest fet, com a indústria, el que fa és jugar en els preus i en la necessitat que tenim el sector de gestionar aquest tema de manera correcta. I clar, a Balears aquest problema s'aguditza perquè tenim el tema de l'insularitat, aquí tota la indústria que estava vinculada en aquest sector ha desaparegut i per tant, pues, com que no tenim indústria, pues, no se pot en aquest moment dur a terme cap tipus de valor afegit en aquest producte.
De moment, hem dit en el principi que heu trobat una solució puntual. La Conselleria d'Agricultura se farà càrrec de la destrucció de llana. I què ha de fer el remedei, doncs?
Sí, bueno, gràcies a la implicació de la Conselleria hem trobat una solució puntual i el remeder el que ha de fer és entregar la seva llana en aquests 5 punts, que són 5 cooperatives, Artà, Porreres, Montuïri, Inca i Andratx, allà on l'ha d'entregar de manera correcta, perquè, com bé heu dit vosaltres, se tracta d'un residu, amb unes saques especials, ben tancades, que no tinguen filtracions de l'exterior, etc. Aquesta és la situació que solució que han trobat en aquest moment de manera puntual.
Clar, perquè la llana, ja ho han dit, està considerada un residu i el ramader ara per ara no en pot treure cap profit. Quin sobrecost suposaria això si no hi hagués intervengut la conselleria?
Bueno, el cost, sobretot hi ha el tema del cost per tondre, que això se'n va alrededor d'un euro per animal, val? Més després el que seria la destrucció d'aquest mer, perquè la llana una vegada està neta i està processada perd aquesta condició de mer. És a dir, es considera un producte d'estil, però abans se li ha de fer aquest tractament i, per tant, pues, tot el cost, el sobrecost de gestionar de manera correcta un residu com qualsevol altre, no?
Mm-hmm. Han dit que heu trobat una solució puntual, però el que realment cercau és una solució a mig llarg termini. I tal vegada, si tot va com ha d'anar, aquesta solució arribi de la mà del sector de la construcció. A veure, explica'ns a quin acord o quines negociacions heu obert amb una empresa, amb l'empresa del sector de la construcció.
Bueno, realment el que diuen els arquitectes és que la llana té unes propietats molt òptimes per ser utilitzat com a aïllant tèrmic i com a aïllant acústic. Aleshores, dins la problemàtica i la sensibilitat que tenen algunes empreses en l'objectiu de desenvolupament sostenible i a partir d'aquí hem arribat a un principi d'acord, llavors nosaltres els decidim de manera gratuïta pues, aquestes tones perquè se puguin començar a fer estudis de viabilitat econòmica d'utilitzar aquest producte per dur a terme aquestes... perquè sigui utilitzat com a producte aïllant, no? I en principi l'acord que hem arribat és aquest. Anem a estudiar si realment tot el tractament que se li ha de fer a la llana perquè deixi de ser un sandatge i pugui ser utilitzat per la construcció, realment els números surten i és un producte que siga viable la seva utilització i, per tant, a partir d'aquí, si és així, anem a retribuir en els pagès, en els ramaders, a les persones que se dediquen a la ramaderia, pues el valor afegit que pugui tenir aquest producte.
I heu iniciat altres contactes amb altres sectors perquè puguin utilitzar aquesta llana, encara que sigui de manera gratuïta, com en aquest cas, però perquè no s'hagi de destruir?
En principi mos hem centrat en aquest tema, que és que en aquest moment pugui tenir més viabilitat tant econòmica com després de sortida en el mercat, com en el tema de la construcció. És veure que hi ha altres iniciatives que s'estan fent, com a utilització com a bono, com a utilització com a terres vegetals, però la veritat és que els costos de produir-la són molt més elevats. I en principi sembla que aquesta seria la sortida que seria més viable. De totes maneres, estem en estudi altres alternatives. No mos han tancat.
Perquè, clar, les cooperatives de Mallorca, més o menys, quantes tones de llana podeu arribar a produir cada any?
Pues, depèn de la cabana ramadera, perquè es veu que durant els 10 darrers anys la cabana ha anat disminuint al redor d'un 20% i va disminuir tant rere any. A més, per la situació de Covid, moltes ramaderies ja no han deixat ni siquiera reposició, amb la qual les guardes de cada vegada se fan més petites. Però en general, entre unes 200-300 tonelades són el que recuïm normalment.
Uau, i bé, sabem que l'any passat els costos associats a la retirada d'aquesta llana igualaven els ingressos obtinguts, però enguany la situació com estaria?
Pues, el ramader s'ha de fer càrrec de lo que és el tondre i de lo que és el transport fins en aquest punt. Vull dir, la situació no és la que més, la que nosaltres voldríem, però ja te dic, és una situació que ve motivada per la globalització dels mercats i el trasllat de tot la indústria textil cap a Xina i cap a la Índia i cap a tots aquest tipus de països.
Sí, hi ha moltes més indústries, hi ha molts més sectors allà on han de reivindicar el producte local i la necessitat de tenir una indústria pròpia i un teixit productiu que se retroalimenti, perquè si no passen bajanades com aquesta, que necessiten llana a Xina, però la tenim aquí.
Exacte, i allà no en tenen. És a dir, i precisament perquè no en tenen, l'han de venir a comprar a Europa, i a Europa pues, juguen un poc amb aquesta condició que determina la normativa europea, que és un sàndag, i que no se poden quedar aquestes llana, aquests feixos de llana, no poden quedar les explotacions, perquè després incompliríem la normativa mediambiental. Aleshores, clar, aquests operadors del mercat se n'aprofiten d'aquesta situació. Per això és tan important haver trobat una sortida puntual enguany, que, clar, duim tres campanyes ja que el preu va per avall, i enguany ja no hi ha ni mercat, no hi ha ni preu.
I esperem que tot aquest projecte d'utilitzar la llana per la construcció vagi en avant i que mos ho pugueu contar ben aviat. Moltes gràcies, Maria Francisca Parets, de la Cooperativa d'Agroalimentàries. Fins ben aviat.
Gràcies. Adéu.
Del Camp a la Mà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
Albercocs i cireres, bona via, anda.
Continuem fent camí del Camp a la Mà, seguim parlant de cooperatives, però en aquest cas ens centrarem en la cooperativa agrícola de Porreres, que forma part de les cooperatives agroalimentàries i que ja ha començat la recollida dels albercocs.
Actualment, els socis de la cooperativa en cultiven 25 hectàrees. Ara han començat la collita en la varietat Palabres i Primerenc. La previsió és tancar la campanya amb unes 25 o 26 tones d'albercocs, quasi 10 més que l'any passat. Per això, només és un càlcul aproximat, perquè la campanya es pot veure afectada per fenòmens meteorològics o per la qualitat.
I per parlar de com es presenta la campanya de recollida d'albercocs a la cooperativa de Porreres, han convidat a la seva gerent a passar per del Camp a la Mà. N'Esperança ja ens escolta avui de matí. Bon dia, Esperança. Què tal aquests primers albercocs?
Bon dia, molt bé. Els albercocs de moment són molt bons i tenim una campanya que comença molt bé. Espero que hi acabi.
Sí.
Com se presenta aquesta campanya? Quines previsions teniu?
Aquesta campanya la tenim previsions de que tinguem una producció molt més alta que l'any passat i amb una qualitat que de moment respon. Si les pluges no mos afecten, com deies, en els temes atmosfèrics, pues, tindrem una campanya amb una bona qualitat i fer quilos i valorar que és un producte fet a la seca i tot aquest valor que té l'albercoc de Porreres.
I clar, i hem dit una mica en el principi, però aquestes primeres varietats, quines són les que podran degustar i a veure si hi ha molta diferència d'unes a les altres?
Les primeres varietats són de popa blanca, que les paraules és primerenc, i llavors ja molt bé el roig de Carlet, que també és de varietat de popa blanca. Després ja passam a les de popes grogues, que són les que després es canino, el moltó, la galta vermella... Tots aquells llavors també tenen més punts que se poden aprofitar d'ells, és a dir, que se pot fer amb ubercotxa, se pot fer confitura... Té més textura, l'ubercot, no té tanta d'aigua.
De manera que aquestes de varietat de popa groga són les que s'assequen, les altres no serveixen tant.
Exactament, perquè com que tenen més aigua fa que quede menys popa i llavors es queda molt prima la cosa.
Val. Han dit que les previsions apuntaven a collir unes 25 o 26 tonelades, però de quines varietats sol recollir més quilos?
La veritat que cull més la primerenca, o les palades, que estem collint ara, aquests dies. Llavors, la de Canino, que també tornen a tenir unes 8-9 tonelades, tenim previsió aquest any, i el Galta Roja, també unes 8-9 tonelades.
I quins factors influeixen en la producció anual d'ubercots? Perquè, bé, abans ho hem dit en el principi, que en principi pot ser que aquestes pluges darreres hagin clivellat una mica d'ubercots, però que serà bo per la danyada. Tenim entès també que les hores de fred hi tenen molt a veure. En què influeix la meteorologia, diguem, la producció d'una anyada?
Molt de factors. En primera, el temps de floració. Bé, durant l'hivern, les hores de fred. Si no arribem entre 400 i 500 hores de fred, ja no va bé. 4 graus es considera hores de fred, de 4 per avall. Uh-huh. Llavors, seguir venen la floració, que sol ser entre dia 15-20 de gener fins a dia 20 de febrer, segons la veritat que sigui, i llavors ja passam a el que és seguir el desenvolupament de la flor per arribar en el fruit, que tornem grossot, en bones condicions, i llavors ja arribem a la recollida, o quan ja estan a punt de cuir. Pot venir factors de vent, que cada any mos sol pegar i de cada any tenim més vent. Això també és un favor que és un factor que mos influeix negativament.
Clar.
Ja sabem que per polinizar han de mantenir els vents, però la resta de vents pugui estar que no sortís.
Clar que sí. I
sabem que moltes plantacions d'ubercoquers de la vostra contrada són familiars i tradicionals. Hi ha relleu? Hi ha noves iniciatives perquè puguen seguir degustant aquests ubercots de Porrers en un futur?
Sí, ara d'aquests darrers anys que els preus han estat millor i la gent s'ha com a tornar sembrant noves plantacions. El futur està encaminat. Esperem que puguin continuar aquest ubercot de Porreres, que demanar aquest producte per fomentar per seguir sembrant aquests arbres i puguem disfrutar molt d'any d'aquest gust i aquestes característiques de l'ubercot de Porreres. Sí, que el relleu generacional.
Clar, i ara seguirem venir per Porreres, seguirem veient ubercots i camps sembrats d'arbres fruiters, així com ara. Perquè no sé si teniu qualque estimació de les plantacions joves que hi ha noves, o és una cosa que no sé si ho teniu controlat.
Fins que no entren en producció no se'n sap tan clar perquè el tema de noves varietats, a més llavors es poden desenvolupar, fa que una nova varietat que funciona molt bé a un altre indret del món, a un altre indret de l'illa, a cada zona té les seves característiques de humitat, de bé, tot això fora és que unes varietats funcionen bé a un lloc i unes varietats no. Aquestes nouvingudes, varietats nouvingudes de fora, fa que unes han estat acertades en la productivitat, però n'hi ha que no produeixen gaire, és a dir, que aquestes quedaran en el camí de l'intent de voler provar una varietat nova.
Uh-huh. I mos podies explicar què té d'especial la varietat d'esmortó?
El mortó, bé, familiarment el té molt, però hi havia l'Angali Mortó, que era un venedor d'arbres, i ell lluitava bé, feia amb pèls i feia anant a cercar una característica d'un fruit més més resistent. És a dir, que quedar fortificat, que donés un bon tamany, i amb això ho va aconseguir. I li van... els primers anys, quan van començar a dur coses, i aquests són mortons, i aquests, i clar, van dir, són mortons, i a partir d'aquestes dates, pues, això fa 20-25 anys, van anar a anomenar mortó, i ha quedat com un mortó. És una mescla entre canino i galta vermella.
I aquest mortó, a Porreres, tradicionalment, els cultivava un sec. És per això que el gust de supercoc és tan especial? O també aquestes noves plantacions de regadiu també són igual de bones?
No, normalment nosaltres els que gestionen la cooperativa són a la seca, són a ensecar. Les noves varietats que puguin sorgir, si són a regadiu, s'anirà adaptant. El tema és el regadiu té que li pot donar nutrients que li fan falta a través de l'aigua. Okay. En canvi, de la seca, és el que mos plou, l'aigua que té s'hidraten i l'humitat que té la terra. Sortirà no molt diferent, però aquest puntet, pendura, haurem de deixar esperar temps perquè obercoc en regadiu no en tenim.
I el tema del preu, quan se presenta aquesta temporada? En quin preu el veneu ara, en aquests primers obercots que heu cuit?
Aquest preu, els preus que han sortit i, el 2,95, els detallem aquí a 70. No vol dir que en sort temps, si com han guanyat més obercot que l'any passat, possiblement pot tenir unes variacions. Però ens interessa mantenir un preu bo, que pugui pagar en els pagès un bon preu, i així mantindrem el camp ben cuidat, les finques, les diferents de feina, i podrem garantir que el dia de demà menjarem obercot de Porreres.
Exacte, mai més ben dit, se podria haver dit això. I per venir a cercar aquests obercots, en el mes de juny tindrem fira? En saben res ja o encara és un poc prest?
Estem tancant el dia, però sí, tindrem un acte, diríem un dia, que se destinarà a fer un acte de fira dins el nostre nucli de Porreres. Mm-hmm. Dins un parc, o ja està per definir encara el lloc allà on el farem.
Esperança, i de quedar que te tornaran telefonant, tenir novetats per saber quan fareu aquesta fira de supercoc a Porreres. Moltes gràcies per contar-nos com va aquest inici de campanya de la recollida dels primers supercocs. Moltes gràcies, Esperança Mora, de la cooperativa agrícola de Porreres, per passar per el micròfon del Camp a la Mà.
Moltes gràcies i gràcies per interessar-vos per la promoció del supercoc de Porreres.
A nosaltres ens agrada la bo, Esperança. I de nosaltres ara farem una petitíssima pausa i tot d'una tornem.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Fa més d'un quart de segle que el 1946 del carrer Fillmore de San Francisco es fundà la església ortodoxa Sant John Coltrane, i el seu mostrador que dona al carrer es poden veure diversos retrats del cèlebre saxofonista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres, molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltes del Camp a la Mà. IB3 Ràdio.
Alerta, pescadors, que en els peixos de plata hi ha molts peixos traïdors amb la mateixa escata. Si diuen que nedar és com...
I si a banda la publicitat han fet una volta per fora vila, han anat de Toses i han anat a tastar ubercots, ara anant cap a la mà perquè la Federació de Confraries de Pesca de Balears se sumarà, si no hi ha canvis de darrera hora, a l'aturada convocada per dia 4 de juny, és a dir, divendres que ve, per protestar contra la nova normativa europea recollida en el pla multianual que afectarà la flota d'arrossegament durant els pròxims 5 anys.
La citada normativa contempla mesures molt negatives per a la flota balear, com ara la reducció dels dies de pesca, l'aplicació de vedes en determinades zones o l'obligació d'adoptar mesures tècniques per a les embarcacions d'arrossegament.
Per analitzar la situació que deixa aquesta normativa europea a Balears, han convidat el president de la Federació Balear de Confraries de Pesca, en Domingo Bonnin, que ja ens escolta. Bon dia, Domingo, com estàs?
Bon dia i gràcies per ser convidada i per interessar-vos per la nostra problemàtica.
Faltaria més. Ens interessa molt tot allò que té a veure amb la pesca i per això te volen demanar com se presenten les negociacions per evitar la mobilització de divendres. A Balears hi ha 16 confraries. No sé si ja sabeu quantes anirien a vaga.
Bueno, això és un tema que és delicat perquè és una proposta que ve de... Donat la situació actual de malestar generalitzat, especialment a tota la flota del Mediterrani, no només pel MAP, sinó ara s'està negociant a Brussel·les un reglament de control cap a la flota, que quasi mos traten com a delinqüents. Sí, que hi ha un caldo de cultiu bastant important de malestar. I a proposta de la Federació Nacional va posar damunt la taula la data de 4. Però tot això s'està negociant perquè, clar, és un reglament comunitari. El reglament comunitari afecta tot el Mediterrani i que una federació o una comunitat vagi per libre i se sume a una mobilització si no va acompanyada de les altres no té sentit. I clar, posar d'acord andalusos, murcianos, valencians, catalans i balears no és tan fàcil.
No és fàcil.
Té... No pareix.
Exacte, correcte. Estamos en ello. Estem fent feina amb això.
Bueno, i de Domingo, què te pareix si entram en matèria i si hi ha protesta o no, ja en xerrarem la setmana que ve. Ara, el que sí que ens podries fer és explicar als oients del Camp a la Mà com realment afecta la normativa, la nova normativa europea, la flota d'embarcacions d'arrossegament d'aquí, de les illes.
Mira, això és un problema de fons. L'administració més llunyana físicament és la que mos afecta. I la que tenim més a prop és la que menys mos afecta. M'explic. Brussel·les està molt en fora. I la idiosincràcia de la política de Brussel·les fa que, en més d'una ocasió, més d'un pic, almenys el que se refereix a pesca, el que regula, els reglaments que surten amb una filosofia, diguéssim, molt atlàntica. La flota de l'Atlàntic és totalment diferent a la nostra. I quan treuen un reglament, le treuen en caràcter generalista, ja dic, amb mentalitat de l'Atlàntic i amb fortes pressions medioambientalistes de segon quin lobbies medioambientals, que desconeixen totalment si Dios incasi nostra. O sigui, nosaltres som una flota molt reduïda per les nostres característiques, per la nostra mentalitat d'isleños, que no té res a veure amb la problemàtica de la pesca de l'Atlàntic. Clar, quan treu una normativa de caràcter generalista, aplicar les diferències que tenim o la nostra idiosincràcia no encaixa dins el reglament. I això és complicat perquè no ens deixa posar en valor tots els esforços, els sacrificis, la nostra manera de ser, el nostre esforç, el nostre sacrifici que ja han fet, no perquè me los hagin demanat, sinó perquè la flota és petita, està adaptada al nostre mercat, som unes illes... No sé, no és el mateix un pescador d'aquí que un pescador de qualsevol port de la península. Ni en mentalitat, ni en possibilitat de pesca, ni són diferents, senzillament són diferents. I quan te traen una normativa generalista és café para todos i estan castigant en els que ho estem fent.
Clar,
bé.
Perquè sabem que aquesta nova normativa europea vol dir aplicar una reducció del 7,5% dels dies de pesca. Però sabem també, que mos ho vas contar, que fa uns mesos s'estaven negociant possibles solucions per a Balears. Entenem que no hi deu haver hagut gaire avanços amb aquest tema.
Mem, el MAP, que és el que afecta la flota d'arrossegament de tot el Mediterrani europeu, bueno, França, Itàlia i Espanya, se basa en tres eixos fonamentals. La primera, la reducció de dies de pesca, que això, amb això ja és prou complicat, perquè el MAP dura 5 anys i te diu que poden reduir fins un 40% dels dies de pesca. Clar, tu una barca que única i exclusivament ha de lluitar contra el mal temps, o sigui, les nostres barques d'aquí podrien fer feina, o feien feina uns 220 dies en l'any. La resta que no podíem fer feina era bàsicament per mal temps, o perquè tenien qualque reparació, qualque avaria. Si tu ara li descomptes un 40% en això, te quedes aproximadament, més o menys, uns 130 dies. Explica'm tu com una empresa li lleves el 40% de la facturació, com pot sobreviure.
Està clar que no
surten els números.
Els números és que no surten. Llavors li fiques zones de veda, que això pot ser secundari, però si ho mescles en els tres conceptes, en els tres pilars, pues és una suma més a la inviabilitat de les barques, i la tercera són mesures tècniques cap a les xarxes, que bàsicament es posa a la corona, el que és el cop, aquí on van totes les captures, una malla quadrada de 45 o de 50, segons on vagin. Aquesta filosofia de la malla quadrada per l'Atlàntic és correcte, està molt bé, perquè quan la flota surt, normalment surt a pescar una única espècie. Què passa? Que si tu vas a pescar lluç, o vas a pescar maire, o vas a pescar bacallà, el que sigui, tu saps quina és la talla mínima. I tu pots adaptar la malla quadrada perquè els que són més petits de lo que toca puguin sortir. Però dins el Mediterrani això no existeix. Tu quan surts, quan tu una barca de vol surt, pot agafar un gerret, pot agafar un moll, un lluç, una ratjada, una morralla, o sigui, és multiespècie. I les talles mínimes d'unes no tenen res que veure en l'altre. Per tant, malla de 40 o 45, quasi tot el gerret adult passa per malla. I és molt complicat, perquè estàs sortint a pescar amb una falta, diguéssim, amb una falta de visió de Brussel·les, de la nostra realitat, i no és possible aplicar normativa o mentalitat o filosofia de les barques de l'Atlàntic en el Mediterrani, especialment en altres.
Clar, podem afirmar clarament que la normativa que marca Brussel·les està totalment desconnectada de la realitat que viu el sector, les illes.
Evidentment. És que és així. A veure, els grans tractats xerren de que les illes, els territoris insulars, s'ha de tenir un cert esment, una protecció, temes de diferenciació. La nostra Constitució diu el mateix, que s'ha de valorar que som una illa i s'ha de compensar. Quan se xerra de compensar, normalment la gent visualitza el tema econòmic. Oriol, ja va seguint hora de que, a part del tema econòmic, aquí no entraré perquè ja els nostres polítics ja se discutiran, el que sí és important és que apliquin a la normativa el fet diferenciat. És a dir, no és el mateix la nostra societat insular, les nostres característiques, que qualsevol port de la península. Per mero fet de ser una illa, o sigui, el fet insular ha de marcar la diferència com per poder fer segons quines intervencions, modificacions de reglaments comunitaris o de decrets espanyols per protegir la nostra idiosincràsia. Som unes illes. Això és inqüestionable, no és negociable. Podran discutir altres temes, però que som unes illes, això ningú discutirà. I... és un fet geogràfic.
Bé, recordem que estan conversant amb en Domingo Bonnin. Ell és el president de la Federació Balear de Confraries de Pesca i abans ho dèiem, que a Balears hi operau 33 embarcacions de roca segament per una costa de 1.500 quilòmetres. Una cosa molt minsa si ho comparam amb el Mediterrani peninsular o en l'Atlàntic. Quin marge de maniobra tenim a Balears per fer front a aquesta normativa de Brussel·les n'hi ha?
És que és molt, és que és poc, és poquíssim. Partint de la base de que tota la negociació podria arribar a ser efectiva quan s'està negociant el reglament. Però, o sigui, intentar fer un seguiment a quan se desenvolupa un reglament és molt complicat. Ara, en el cas del reglament de control, que és el que afecta especialment a la flota petita, que per això també estem o sigui, la possibilitat de mobilització a part del mar també és per lo de reglament de control. És que m'ho tracten com si fossin delinqüents, geolocalització, diaris electrònics, càmeres a bordo... O sigui, ara estem intentant fer un seguiment. Ha sortit del Parlament Europeu amb un condicionants. Ja sabem que la Comissió Europea li ha posat problemes, el qual segurament tornarà en el Parlament. I llavors s'ha de negociar en el Consell de Ministres, o sigui, el famós trílogo. Parlament, Comissió Europea i Consell de Ministres. I un projecte pot sortir pintat de blanc i quan acaba, que ha passat per totes les cepilles i per tot l'estat negociador, pot acabar en rosa o en verd. És de locos fer... No, o sigui, el pescador no està basat en aquestes coses. Vivim molt, molt en el dia. Que si, ja, o sigui, és una feina prou complicada que si és mal temps, que si és bon temps, que si vent, que si estiu, que si plou, que si s'es corrents... O sigui, ja de per si està, és prou complicat per llavors haver d'estar pendents de que si puc, si no puc, que si he d'omplir un diari, que si he de demanar permís... No ho
sí,
sé.
Sí, són moltes coses noves i esperam que les vostres reivindicacions i demandes arribin a bon port. I, Domingo Bonnin, ho hem de deixar aquí, que tenim coses pendents encara en el programa. I moltes gràcies per passar per Del Camp a la Mà. Ha estat un plaer sempre tenir-te entre nosaltres.
A la vostra disposició, quan vulgueu. Gràcies.
Bon diumenge.
Gràcies.
Del Camp a la Mà.
Els teus recordava solo dels dies clars, recordaves plaer de ser un infant.
I ara encetam el capítol gastronòmic del nostre programa d'avui.
Gastronòmic, però també educatiu, parlant de Mallorca al plat, un projecte impulsat per la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària i que lidera APAEMA, l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca.
La iniciativa té com a objectiu enfortir l'abastiment dels menjadors escolars amb aliments locals i ecològics, així com promocionar el món rural des de les escoles.
Així, APAEMA acompanya 7 escoles públiques de l'illa en el procés de transformar els seus menjadors cap a un model basat en el consum de productes locals i ecològics. El projecte es divideix en dues parts, la de coordinar i planificar cultius i la d'elaborar i impartir materials i activitats didàctiques entre la comunitat educativa.
No li donarem més voltes i saludarem a Ana Maria Antònia Eloi, coordinadora de Mallorca al Plat i tècnica de projectes d'APAEMA, que ens explicarà què és tot això de Mallorca al Plat. Bon dia, Maria Antònia, com estàs?
Bon dia, com esteu, Joan i Rosa? Com esteu?
Molt bé, encantat de saludar-te.
Igualment.
I vaja, volem saber primer de tot en quin objectiu neix aquest projecte tan xulo de Mallorca al Plat.
Idò, mireu, Mallorca al Plat ha nascut, com bé heu dit, és una iniciativa de la Direcció General de Sobirania Alimentària i està finançat amb l'impost de turisme sostenible. I, diguem, l'objectiu més important és apropar i d'oi els productes locals i ecològics a les famílies i a les menjadors escolars de Mallorca. Mm-hmm. I també, pues, sobretot pensant en que l'alimentació saludable i l'ecologia, per exemple, també han de tenir el paper que se mereixen dins la comunitat educativa. Mm.
Heu treballat en 7 escoles públiques. Mos pots explicar un poc com és aquest procés de transformació dels menjadors cap a un model basat en el consum de productes locals i ecològics?
I ja, mireu, com bé deies, són 7 escoles. Amb elles estan fent un projecte pilot, és a dir, de com funcionaria es proveir productes de locals i ecològics de Mallorca en aquests 7 menjadors escolars. Però per això és un projecte que no només implica aquestes escoles, sinó que implica pagesos, les famílies, els propis infants, l'administració pública, els mestres mateixos, les cuineres, les monitores i acompanyants de menjador, les empreses gestores d'aquest menjador. Per tant, és un projecte que engloba molt de gent i, per tant, això és bo, perquè d'una vegada ajuntam tots aquests participants que són claus perquè aquest projecte funcioni i no treballar unilateralment amb només amb alguns d'ells. I ja, aquest procés d'acompanyament ho fem a través de sessions de trobades que han fet, reunions, i comencen, per exemple, han començat en coordinant produccions entre els pagesos per saber exactament quins productes de temporada tindran disponibles les escoles durant tot el curs escolar, perquè aquest projecte només són 4 mesos, acaba el mes de juliol, i per igualment el que volen demostrar és la viabilitat que seria possible executar-lo durant un curs escolar complet. Val? I per això estem, és a dir, fent estudis de viabilitat, parlant amb els pagesos per planificar cultius, treballant amb les famílies i docents per sensibilitzar-les amb l'importància de l'alimentació ecològica i local, i un seguit d'actuacions que estem encantats de fer i que completen, diguem, i donen un empaque més global a tot el projecte.
Uau, és una feinada coordinar tot això i posar d'acord tanta gent.
Sí, sí, la veritat que sí. És un repte molt, molt gran. És un repte gran per a APAEMA. APAEMA ja va tenir un projecte de menjadors escolars el 2011. Uh-huh. I bé, se va aprovar i ara, i des cap de 10 anys, ho tornem a provar, i per mi també personalment és un repte molt, molt xulo, perquè jo sóc mare i jo he reivindicat aquest tipus d'alimentació a les escoles dels meus fills, i ara tinc la gran sort de poder donar aquest impuls a que se faci realitat.
També una part bastant important perquè això sigui realitat és sensibilitzar les famílies en l'importància del consum de productes ecològiques. Veiem que durant aquest mes organitzeu diferents activitats didàctiques. Per exemple, ahir convidàreu a anar a la plaça i visitar el Mercat Ecològic de Palma. Quines altres propostes teniu familiars per aquest mes de juny?
Sí, aquesta jornada per famílies que veig del Mercat Ecològic de Palma se fa aquest dissabte. Exacte, ahir, el dissabte 29. I resulta que, bé, el que vàrem fer és visitar el mercat i també estar amb les famílies i ensenyar-les a com ha de ser una compra responsable i saludable, perquè moltes vegades optam per anar al supermercat i fer la mateixa compra allà mateix, i sabem que anant al mercat, comprat directament a les pagesos, i estan fomentant no només una economia local, sinó també una salut, perquè tenim productes més frescos i de qualitat. I el que és dissabte que ve, dia 5, tenim una altra jornada que sigui la Garrova, de l'arbre a la taula, que el que farem és visitar una finca, allà una finca, la finca del Garrover i un major, i allà hi veurem el procés de lo que és l'elaboració a partir de la garrova, coneguent les seves varietats i també els seus diferents usos a través de la farina, que és al·lucinant aquest producte, com les aplicacions que pot realment tenir la gastronomia. Sí, llavors, el dissabte 12 de juny anirem a un hort, a l'hort de Guillem, que està a Santa Maria, I també ell està encantat de rebre famílies per mostrar-los els seus cultius, el que és realment com el procés d'una llavor fins al cultiu, fins a poder agafar aquell fruit tan, tan especial i poder-lo degustar. I sobretot sempre posant de relleu la importància de la temporalitat, és a dir, que no qualsevol moment de l'any poden menjar qualsevol aliment. És a dir, això és molt important que els infants ho aprenguin.
Sí, sí, són coses que eren evidents fa molt poc i per això no ho sabem.
I ara per ahir que no ho entenem.
Ja, exacte, és canviar xip i sobretot els nens que ara estan en un moment de creixement i mostrar-los aquesta realitat, aquesta realitat que tenim i la que pot ser més justa per nosaltres, per la nostra salut i també per la salut del planeta. I després, dissabte, dia 19 de juny, tenim una supervisita a la llotja de Palma amb una activitat que es diu Comprau Peix de Mallorca. I allà sí que visitarem no només les instal·lacions, sinó també veurem les barques, coneixerem les eines que empleen els pescadors, viurem una subhasta en directe, distingirem les diferents espècies de peixos que tenim a Mallorca, com per exemple el pop i la ratjada, que són un dels dos, són dos peixos que volem introduir dins el menú de Mallorca al plat, i deixar de consumir peix congelat que ve de l'altra banda del món i que trobem que no és el model de menjador escolar que necessitam, bàsicament.
Maria Antònia Eloi, coordinadora del Mallorca al Plat i tècnica de projectes d'APMA, moltes gràcies per passar pel micròfon del Camp a la Mà per explicar-nos aquesta iniciativa tan xula que acosta i consciencia en els més petits i en els menjadors escolars de l'importància de consumir ecològic i producte local.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies.
Fins a la pròxima.
Adéu, adéu, adéu.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir.
I ja sona Anem un de festa i això vol dir que obrim la nostra particular agenda.
Obrim agenda a Menorca Agroxerxa, proposta que proposa per dissabte 5 de juny un curs sobre fertilitat del sòl que donarà eines pràctiques per al control del seu estat.
El curs està impartit per Josep Ramon Sainz, que és enginyer agrònom, agricultor i assessor de finques agroramaderes. Les inscripcions es poden fer al telèfon 971 35 07 62 o escrivint al correu custodia@gobmenorca.com.
I per dia 31 de maig, APMA, l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca, ens proposa un curs bàsic de captació d'usuari professional de productes fitosanitaris a nivell bàsic.
Serà del 31 de maig al 9 de juny a Porreres. El curs de capacitació estarà impartit per José Miguel Tortosa, Miquel Serra i Nofre Fullana. És gratuït, però cal inscripció prèvia.
El curs té com a objectiu donar a conèixer d'una manera teòrica i pràctica els principis bàsics de l'aplicació de fitosanitaris i control de plagues i malalties des del punt de vista de la producció agrària ecològica. I és que la capacitació és necessària per a l'expedició del carnet oficial d'aplicador de fitosanitaris.
I amb aquestes dues recomanacions arribam al final del programa d'avui.
Nosaltres tornarem diumenge vinent fent més camí del Camp a la Mà.
Adéu, adéu. La 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 la
són